El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Últimes hores del 2022, l'any s'acabarà d'aquí a poques hores i ha estat uns mesos marcats per la pandèmia del coronavirus que ha anat perdent pistonada amb l'evolució de les setmanes fins al punt que estem vivint un final d'any sense restriccions i sense parlar massa de la Covid-19, malgrat l'increment dels casos i sobretot de la situació a la Xina. Però l'any ha estat marcat per la crisi econòmica que ha vingut derivada de la guerra ucraïna que va esclatar a finals del mes de febrer. El conflicte ha tingut greus implicacions en l'economia de casa nostra, amb un increment de preus sostingut que ha disparat la inflació i ha derivat en una augment dels tipus d'interès i en un augment, per tant, de les quotes hipotecàries. Repassem el que han donat de si aquests 12 mesos en aquest resum de l'any que ens ha preparat el Pere Gallifa.
La primera notícia de 2022 va ser, com és tradicional, l'anunci del primer sabadellenc de l'any. El primer nadó de l'Hospital de Sabadell va ser en Mehdi, que va néixer quan faltaven 9 minuts per les 10 del matí i va pesar 3,9 quilos. Més enllà d'aquesta efemèride, la salut ha estat un dels grans temes de l'any. L'1 de febrer es va reobrir el consultori del Poble Nou després del seu tancament per la pandèmia. Ara bé, no va ser fins al cap de 2 setmanes que els veïns van recuperar el metge al barri. Rubén Navarro, president de l'Associació de Veïns del Poble Nou.
Abans el que teníem era un metge permanent, que era el consultor, i el que tenim ara serà un metge només un matí a la setmana i només per pacients crònics o majors de 65 anys. I això no és el que teníem abans.
Aquest any també ha estat marcat per la concentració pediàtrica en pocs caps, el que ha comportat nombroses mobilitzacions veïnals. David Berguedà és portaveu de SOS Pediatria.
Han tret pediatria de molts caps de la ciutat, d'alguns caps de la ciutat, i l'han concentrat lluny dels barris. Un cop acabada la pandèmia, no hi ha voluntat de que aquesta pediatria torni als caps d'origen.
També ha estat un 2022 amb força anuncis i inauguracions importants en matèria sanitària. El 7 d'abril vam saber que la Generalitat i l'Ajuntament havien acordat la construcció de la Residència del Sud per al 2025 o que l'Art Tèxtil es convertiria en la seu de la Unitat Docent d'Infermeria del Taulí amb 75 places públiques. També es va inaugurar l'edifici Ripoll el 31 de maig i el Cap Can Llong el 14 de desembre. Aquest últim amb crítiques per part dels veïns pel fet d'haver de compartir metges amb el Cap Can Rull. El director dels dos equipaments, Miquel Cirera, assegurava al cafè de la ràdio que acabarien sent dos ambulatoris amb plantilles independents.
Quan hi hagi l'ampliació de zona i ja tinguem tots els professionals que toquen, el Cap Can Rull tindrà la seva dotació i el Cap Can Llong tindrà la seva dotació i la gent podrà triar un dels dos, no? De fet, cada ambulatori tindrà una vida pròpia i independent, o sigui, només compartirem, diguéssim, alguns serveis comuns per eficiència.
L'evolució del Cap Can Llong, però, serà un dels temes que cuejaran el pròxim any.
Això ja està, sembla que això ja està.
El 2022 ha estat també l'any de la desescalada. El 10 de gener els alumnes van tornar a l'escola presencialment. El 20 de gener es va aixecar el toc de queda. El 27 de gener va desaparèixer el certificat Covid i en les 2 següents setmanes van caure la resta de restriccions, com les mascaretes en exteriors i els locals d'oci nocturn, que van poder tornar a obrir. Així s'expressava Toñi Peña, del Sabadell Vidú, i diversos clients de les discoteques de la ciutat al programa Vitamina Dens.
És una ruïna, o sigui, no sé ni com hem aguantat.
Sí, jo crec que la gent surt amb més ganes que mai i surt a tajar-la màxim.
Potser fa com 3 anys... Obrir la nit seria com, vale, van 100 persones, però ara obrir la nit van 200 perquè saben que potser van ara i al cap de 2 dies tancaran.
Finalment, el 28 de març van desaparèixer els testos i les quarantenes pels casos asimptomàtics i lleus. La guerra d'Ucraïna també ha marcat el 2022, d'una banda pels problemes de subministrament de materials i per la inflació, però també per les mobilitzacions i les accions solidàries. L'1 de març, 400 persones van condemnar la invasió russa a la plaça Doctor Robert i en els dies següents l'ONG TANU va portar 100 menors ucraïnesos al Vallès i la ciutat va mobilitzar 15 furgonetes amb material i ajuda humanitària, uns convois que van tornar amb refugiats de la guerra. Joan Bella va ser un dels impulsors d'aquesta iniciativa.
Són 29 persones, hi havia unitats familiars diferents, hi ha moltes coses. Som gent que venen molt, molt tocada, ja porten molts quilòmetres a sobre. A Romania, clar, venen de molts punts, no? Venen de Kiev, venen de molts punts. Aleshores ja arriben a Romania cansats amb... És dur.
El 27 de març, el Festival Sabadell per Ucraïna va recaptar més de 2.000 euros. Algunes de les carpetes obertes que tenia la ciutat s'han tancat. D'una banda, el 21 de febrer es va culminar l'ampliació de la C-58 entre Sabadell i Terrassa per dotar-la de més capacitat i seguretat. La Generalitat també s'ha compromès a aportar 5,9 milions d'euros per rehabilitar els pisos dels Marinals. Els alumnes de primària de l'Escola Virolet han pogut estrenar un nou edifici aquest curs i els veïns del centre tenen un passeig de la plaça Major definitiu. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, el va poder estrenar abans de la campanya de Nadal.
Sempre hi ha opinions de tot això, evidentment, però jo porto molts dies aquí en el passeig i a part de que s'ha generat molta expectativa i que la gent l'altre dia, no, que també hi ha alguns de vosaltres, doncs, que vam trobar les fonts, semblava, doncs, ens van rodejar literalment, la gent, per veure com quedava. Jo crec que ha quedat molt bonic, que és un passeig que ha guanyat dignitat i que hem complert l'objectiu que volíem, que era recuperar aquest espai cèntric a la ciutat.
D'altra banda, el 4 de març es va donar a conèixer que una empresa privada volia construir una piscina d'onades artificials a la llera del riu Ripoll. És el famós projecte Surf City, que des d'aleshores ha tingut tant defensors com detractors. Joan Carles Sallàs és president de l'ABENC.
Una activitat d'aquest tipus que el que fa és bàsicament portar gent d'altres drets a fer una activitat esportiva de caràcter lúdic, ens sembla una mica contradictori. El riu Ripoll no té aquesta capacitat per ubicar aquest tipus d'equipaments.
En matèria de mobilitat, fa pocs dies, el 9 de desembre, van entrar en funcionament els nous horaris de Ferrocarrils de la Generalitat, que en hora punta llancen un tren cada 5 minuts cap a Barcelona. Patrícia Plaja és la portaveu del govern català.
Amb aquest nou servei s'incrementa un 37% el nombre total de places a la línia del Vallès i passem d'una capacitat actual de 80 milions de viatges a l'any a poder oferir-ne 110 milions. Per Terrassa i Sabadell, en hora punta, hi haurà un tren cada 5 minuts i per Sant Cugat en passarà un cada 2 minuts i mig.
Aquest ha estat un dels primers anuncis del nou conseller de Territori, l'exalcalde Juli Fernández, que va aterrant el càrrec el 9 d'octubre, 2 dies després que la militància de Junts per Catalunya decidís abandonar el govern català. D'aquesta manera, també es va posar punt final a la carrera de Lourdes Ciuró com a consellera de Justícia.
Que Junts és un partit de govern, és un partit que, a més de preocupar-se pel dia a dia de la ciutadania, el que vol és avançar cap a la independència i l'alliberament nacional del nostre país. I penso que això es fa molt millor des de dintre del govern amb l'altra força, que en principi és independentista com Esquerra, que no pas des de fora, i donant el govern a una confecció, diguéssim, que la que tenim ara, que és de tot menys independentista, no?
Una consellera que abans d'abandonar el càrrec va anunciar que els jutjats de Sabadell serien rehabilitats i no construïts de nou. Parlant de temes judicials, hi ha hagut novetats importants. D'una banda, la Policia Nacional va trobar 2 mostres d'ADN a la roba d'Helena Jubany, la jove que va morir assassinada el 2001, i l'Institut Nacional de Toxicologia, una altra prova biològica al seu cos. Tot i que encara s'estan estudiant, les primeres comprovacions descarten que pertanyin a l'únic investigat, Xavi Jiménez. Benet Salellas és l'advocat del Jubany.
Davant d'un positiu ADN masculí en l'isop o en la roba de l'Helena Jubany que no sigui de l'actual investigat, tenim un argument per demanar al jutjat que torni a imputar l'anterior investigat i que s'obligui a fer la confrontació de mostres amb l'ADN del que va ser el primer investigat.
Encara en matèria judicial, coincidint amb el desè aniversari del cas Mercuri aquest 2022, l'exalcalde Manuel Bustos va entrar a presó el 12 de febrer per la peça de les multes retirades als seus familiars. Tot i que va gaudir del tercer grau durant uns mesos, se li va retirar l'agost i encara és entre reixes.
Entraré a presó per 2 trucades de telèfon sobre 2 sancions de trànsit. Res més. Clarament injust, desproporcionat i, sobretot, el mal que fa a la societat sabadellenca, que pensa que el seu alcalde ha estat un corrupte, quan això és incert.
Més enllà del desè aniversari del Mercuri, hi ha hagut diferents efemèrides al llarg de l'any. Començant pel número més gros, el barri de la Creu Alta ha celebrat el seu 250è aniversari. Aquest 2022 també ha fet 60 anys de les històriques riuades del Vallès i 30 anys de la construcció del Parc Catalunya. Manel Arrosa era el regidor d'Urbanisme en aquella època.
El d'idea de parc neix amb la idea d'Eix Macià. Per tant, és una idea doble, que a més a Firal és el qui paga el parc, és l'Eix Macià. Però la idea d'Eix és una idea ja més municipal, més de com gestionem el parc. Llavors, les dues idees, diguem-ne, van encarrilant-se i són els que donen al final la transformació de la ciutat.
El Ciervo ha arribat al centenari, tot i que els que s'han emportat més reconeixements són els membres de Joventut de la Faràndula, que han celebrat 75 anys protagonitzant el pregó de la Festa Major i rebent la Creu de Sant Jordi, juntament amb el sabadellenc i fundador de Picap, Joan Carles Doval.
Sabadellencs i sabadellenques, ha estat un honor per nosaltres poder fer el pregó d'enguany. Us esperem als teatres, als carrers, a les places. Moltíssimes gràcies i...
que comencis una festa!
La colla sardanista Mirant el Cel ha fet 75 anys i la colla de bastoners 25. Continuem parlant de cultura amb el director de fotografia Tomàs Pladevall, que ha rebut el Premi Gaudí d'Honor 2022.
Una imatge val més que 1.824 paraules. Visca la llum, visca l'ombra, visca el cinema català.
La cultura popular també ha tingut una fantàstica volta al sol, veient néixer la Mulassa, els Cavallets i el Ball de Gitanes. El repàs de l'any també ha de recordar els sabadellencs que ens han deixat aquest 2022. L'11 de febrer va morir el xef més punk, Jordi Gavaldà. El restaurador Pere Urpí en parlava al programa Al Matí.
S'havia guanyat diversos premis. Era d'una integritat i d'una radicalitat en la seva manera de pensar inigualable. I se'l trobarà moltíssim a faltar perquè era un activista, un iconoclasta. Jo li deia que era un xef punky.
El 14 de febrer, Sabadell va acomiadar el mestre Francesc Olivella, medalla de la ciutat al mèrit musical, i el 31 de març, el músic Pere Casas. El fundador de Cafès Pont, Feliu Pont, va traspassar el 15 de març. La presidenta del Parc Taulí, Mariona Creus, va morir als 81 anys i Laura Benessei, directora del Sant Nicolau, als 98. Més recentment ens han deixat el pallasso i impressor Pere Elias i el periodista i amic David Bisbal. Fa dos dies va morir l'artista Jordi Roca als 89 anys. I acabem amb les efemèrides que s'han concentrat a la segona meitat de l'any. El 22 de juny, Sabadell va enregistrar el primer vol d'un avió elèctric a l'Estat. Una setmana més tard, dos sabadellencs van ser els grans triomfadors de la selectivitat. Ramon Bernades, de l'Escola Pia, va treure la millor nota sobre 10, mentre que Maria Macià, de l'Escola Industrial, la millor sobre 14.
Jo tenia clar que la CL, almenys la part general, havia anat molt bé, però no m'esperava un 10. O sigui, la reacció va ser sorpresa absoluta.
I llavors, quan ho vaig veure, va ser una satisfacció enorme, perquè és fruit de molts mesos de treball, esclar.
També cal destacar que Sabadell ha guanyat 1,6 hectàrees de territori a costa de Terrassa després que s'hagi actualitzat el mapa municipal de Catalunya. I el punt final el deixarem per la gran estrella d'aquest 2022, la Bussi, la mascota de la TUS, que s'ha fet famosa internacionalment gràcies a un vídeo piulat per Ràdio Sabadell.